Ombres que es mouen, portes que grinyolen, presències estranyes i veus a la foscor. El misteri és un camí del que potser mai tornes. Descobreix-lo Arcanum, divendres de 10 a 11 de la nit al 107.7 FM, Ràdio Nova. Egipte és un regal del Nil, ho deia Heròdot. Avui visitem aquest riu perquè forma part del nostre programa. Era el Nil el que alimentava aquesta gran terra, aquesta civilització tan gran i misteriosa. Avui veurem la força que tenen les imatges i allò que representa. Ens centrarem en figuretes rituals, en la recreació de persones difuntes a partir dels seus cadàvers o retrats, i també parlarem d'algunes imatges religioses i del seu profund poder i significat. Allò que és una representació té una forta connexió amb allò que representa i fins i tot, en certa manera, algunes vegades ho arriba a substituir. No oblidem que així també treballen formes de màgia com el vudú. El que li passi a la nina o a la foto li passarà a la persona que s'hi assembla o a la que representa. Comencem. Les imatges sempre han servit per dirigir-se a la divinitat a la que representen. En Girsu, avui dia Tel Telo, l'actual Iraq, va ser el centre religiós de Lagash. Allà les estàtues dels déus es consideraven vives quan, després d'esculpir-les, es feien ritual en el que es rentaven les seves boques. Aquestes estàtues rebien roba, menjar i se les treia a passejar. També es tracta de manera semblant les imatges de déus hindús i algunes de sants catòlics. A l'Egipte també es venerava l'estàtua com a molt més que una simple representació, perquè es creia que la divinitat arribava a viure en aquella imatge. A l'antic Egipte, quan es construïa la imatge d'una divinitat, també es feia un ritual perquè aquesta pogués viure i manifestar-se a través d'aquesta estàtua. Era el ritual d'apertura de la boca, que també es practicava a les mòmies per reviure el difunt i portar-lo a la vida eterna. Per als egipcis, l'estàtua de la divinitat no només la representava, realment era ella. Les imatges de les divinitats s'han utilitzat per entrar en contacte amb elles, practicar-hi rituals i demanar el que calgués. Però Egipte també utilitzava figuretes i nines per representar persones a les que es volia influir, utilitzant màgia. Les figuretes també servien per a altre tipus de rituals. Per exemple, durant la festa de Koyak, es construïen unes figuretes que representaven el déu Osiris momificat. Són mòmies de blat de moro. Un cop a l'any pujava el nivell del Nil entre juliol i setembre. Aquesta inundació era la que portava l'ofrena del déu. Quan l'aigua es retirava, quedava un sediment fèrtil del que s'obtindrien bones collites. Aquesta inundació anual era imprescindible per la vida de l'antic Egipte. Abans de començar a plantar se celebrava la Koyak. La paraula ve de Kar Her Ka, que significa aliment seguit d'aliment. Els sacerdots recol·lectaven llavors de gra de la vora del riu, les barrejaven amb terra, cera d'abelles i altres matèries i li donaven la forma del déu Osiris momificat, amb una erecció més que evident. Aquestes figuretes formaven part de rituals i després se les passejava en processons multitudinàries. Després es portaven a un lloc sagrat on es conservaven durant un any. Al següent Koyak s'enterraven en un ritual i es construïen noves mòmies. Eren l'esperança d'un nou renaixement, de nous cultius, de nova vida, de més aliment. I Osiris representava aquesta nova vida, perquè ell mateix va tornar a viure després que el seu germà Seth el tallés a trossos. La seva dona, la deessa Isis, va recollir cada part del cos d'Osiris i va reconstruir-lo, tornant-lo a la vida. I ell mateix, després de renéixer, també podia engendrar vida, capacitat que es mostra amb la seva erecció. Les mòmies de blat de moro ens mostren aquest cicle de mort i de vida tan present a la Terra. A més, a les tombes reials es posava un motlle de fusta en forma de déu Osiris i al seu interior terra amb llavors d'ordi. Era l'esperança de la nova vida que vindria després de la mort. La momificació tenia una gran importància a l'antic Egipte. Es conservava el cos del difunt perquè aquest estés en condicions per viure a l'altra vida. Però no només va ser una tradició de l'antic Egipte. La momificació també era pròpia del Perú i del nord de Xile i a més estava facilitat per un clima sec. La tradició de la momificació va durar en aquestes cultures uns 6.000 anys. Es posaven les mòmies del Perú en posició de gatzoneta, se les alliberava del seu teixit tou i se les embolicava amb teles que eren de colors molt vius i que tenien uns patrons i uns serrells molt vistosos. Aquesta combinació de formes i colors es corresponien a la regió i a l'estatus del difunt. De fet, només es momificava a gent de l'èlit. Sovint s'afegia pintada la cara al farcell, resultant un retrat bastant esquemàtic de la persona momificada. Era una manera de recordar aquell individu i seguir identificant-lo. Al Museu Britànic es conserven mòmies peruanes de l'any 1500 aproximadament, una mica anteriors a la conquesta espanyola, que va acabar amb aquesta tradició. Però no oblidem la importància d'aquesta pràctica. La mòmia peruana no s'enterrava i quedava a la seva tomba per sempre rebent algunes visites. Les mòmies es mantenien en coves i muntanyes altes i els seus descendents, en moments especials, les treien a desfilar pels carrers i se les portava a reunions importants. Es creia que el difunt seguia formant part de la societat i tenir-lo a prop era una manera de reivindicar el llinatge. El seu poder i autoritat passava als vius. A l'imperi Inca, els líders consultaven qüestions importants amb els seus ancestres. La família estava unida sempre, totes les generacions, fins i tot els difunts i també els encara no nascuts. Tots els membres estaven presents i formaven part de les decisions que calia prendre. Aquesta creença no és exclusiva de la cultura inca. L'Església Catòlica celebra misses al damunt de criptes amb els difunts ben a prop i, a més, els altars, els seus ara, contenen a vegades relíquies d'algun sant. Els morts estan presents físicament i espiritualment. També es demana ajuda als sants, morts des de fa molts anys, i es té un contacte molt estret amb les seves relíquies i fins i tot es treuen de processó els seus cossos incorruptes, com feien els peruans amb les seves mòmies. Recordem que moltes festes són dedicades als difunts. El Dia de los Muertos, a Mèxic, el Bon, al Japó, i la nostra festa de Tots Sants. Són celebracions en les que ens retrobem amb els difunts, els visitem al cementiri o preparem menjars en el seu honor i compartim amb ells moments de festa. A la Xina cada any es fa una reunió amb els ancestres. No tenen els cadàvers presents, però sí els retrats dels morts. I es creu que en aquests retrats hi van a viure els seus esperits. Al Museu Britànic es poden veure dos d'aquests retrats, de la dinastia Ming. Són un home i una dona asseguts, vestits amb túniques vermelles. Cada retrat té 2 metres d'altura. Eren uns retrats fets a la manera de retrats robot. Potser qui els pintava ni havia vist aquelles persones, sinó que seguia una descripció que donaven els seus familiars. Era especialment important el retrat del pare, però sovint es demanava també el de la mare. Es penjaven junts, el pare a la dreta de la mare. Aquests retrats tenien molta importància en celebracions tan destacades com l'Any Nou xinès. Sota els retrats es posaven espelmes i es cremaven cens. Es posaven també ofrenes de fruita i de vi. El principal descendent, el fill gran i altres parents s'agenollaven davant els retrats i es donaven cops al cap, picant-lo contra terra, perquè aquells difunts sabessin que els estaven honrant. Aquests ancestres, de tant en tant, anaven a viure literalment en els seus retrats i eren protectors amb qui els venerava i portaven la bona sort. A més, si un descendent obtenia algun reconeixement, allò influïa tant els vius com els morts. Per exemple, al Museu Britànic hi ha el retrat d'un home que porta un detallat brodat al pit. Indica el seu rang, però també el pot haver obtingut d'un descendent seu. En el cas d'ascens d'un parent, en el que pot ser, per exemple, una administració pública, es pintava un nou retrat del difunt, igual que l'anterior, però amb la nova insígnia. El retrat antic es cremava en una cerimònia ritual. Així com els avantpassats, honrats, donaven sort i protecció, aquells que eren oblidats provocaven desgràcies a la família, ja fos ruïna, malaltia o violència. Quan ja s'havien acabat de celebrar les cerimònies, els retrats s'enrotllaven i es desaven amb moltíssima cura, cosa que ha permès trobar aquests retrats tan antics en molt bon estat de conservació. Un difunt es convertia en avantpassat llunyà passades 4 o 5 generacions i ja no feia falta llavors exhibir el seu retrat i fer-li ofrenes. Fins i tot, era un moment en què es podien arribar a vendre aquests retrats. El voler mantenir avui dia a la tradició en un context tan diferent ha portat dubtes i temors, ja que amb la política del fill únic de Mao Zedong, la gent gran ha anat tenint preocupacions sobre qui els honrarà, qui recordarà el seu esperit i li farà homenatge apropiadament en el futur. Els líders comunistes de la Xina, sobretot durant la Revolució Cultural, van moure's per suprimir la religió tradicional, incloent la veneració dels avantpassats. Però aquesta veneració es va anar recuperant i avui dia s'utilitzen fotografies i les ofrenes també han canviat. Es cremen rèpliques en cartró de tot tipus d'objectes tecnològics i complements de luxe, de manera que amb el fum arribin al més enllà. Com sempre en aquesta mena de rituals, el temps queda vençut, ja que passat, present i també futur s'uneixen. La imatge, sense cap mena de dubte, una representació d'una idea, persona, un sant o una divinitat, i fins i tot, com veiem, pot arribar a tenir vida pròpia. Les imatges tenen una gran importància en la religió i ho podem veure des de l'antiguitat. Parlem ara d'Artemisa d'Efes. Segons la llegenda, no la va construir cap escultor, sinó que el mateix Zeus l'havia fet arribar a la Terra. Així doncs, no era obra d'un artista, com hem vist a l'antic Egipte, que feia l'obra i aquesta, a través d'un ritual, prenia vida. Ni tampoc és com els retrats dels avantpassats, sinó que la mateixa divinitat porta aquesta estàtua a la Terra. És una estàtua increïblement especial. L'Artemisa d'Efes és una imatge que va acompanyada d'un petit cèrvol a cada costat. Es caracteritza també per portar una corona polos, indicadora de la seva divinitat. Però el que crida més l'atenció és que al seu tòrax hi ha una sèrie de protuberàncies que es creu que són molts pits, que segurament signifiquen abundància i aliment. Però també s'ha dit que en realitat poden ser testicles de toro, que s'oferien en sacrifici. Una altra explicació que se li ha donat és que en realitat va carregada de bosses, cosa que es veu en les divinitats d'Anatòlia, l'actual Turquia, i que aquestes bosses van plenes de tot allò bo pels creients, salut, menjar, riquesa i molt més. El comerç marítim i la colonització va estendre el culte a Artemisa d'Efes, ja sigui per l'est fins al Mar Negre i també per l'oest fins a Espanya. L'escultura es va copiar i es va exhibir en diferents temples. La gent, a més, podia obtenir petites còpies de l'estàtua, que normalment eren ofrenes, o imatges que es podien tenir en un lloc d'honor a la pròpia casa. Sant Pau predicava contra els déus pagans i va ser especialment insistent a Efes al veure la gran veneració que es tenia a Artemisa. La seva intervenció va desencadenar una revolta. Al capdavant hi havia un plater, que es deia Demetri, que feia en plata petits temples d'Artemisa i no volia ni que perillés el seu negoci ni que les creences i la importància de Efes es perdessin. Artemisa és una deessa de la caça i especialment protectora de les dones. És una figura maternal. A més, té un poder especial, com hem vist, perquè ve del cel, ve de Zeus. És el que passa també amb la imatge original de la Verge de Guadalupe. Aquesta verge, l'any 1531, va aparèixer al jove Juan Diego, als afores de la ciutat de México. Li va parlar en Nahuatl, la llengua asteca, dient-se la Verge Maria i demanant-li que es construís una església al Cerro de Tepeyac, a la Serra de Guadalupe. El primer bisbe no es creia les paraules de Juan Diego i la Verge, com a prova, va fer brotar miraculosament roses a l'àrida terra de Tepeyac. Juan Diego les va recollir amb la seva roba, la seva tilma, i les va portar al bisbe. Quan Juan Diego les va mostrar, a la seva tilma va aparèixer gravada la imatge de la Verge de Guadalupe. Aquesta imatge meravellosa, plena de misteri i apareguda miraculosament, és coneguda i adorada a tot el món. Com la d'Artemisa, compta amb el privilegi de ser d'origen miraculós, de ser d'origen diví, en comptes d'estar feta per la mà d'un humà. També és una presència que dona força i dona consol. Recordem que és considerada patrona de víctimes d'injustícies, com les víctimes dels conqueridors. I com Artemisa també és estimada i defensada pel poble. Són imatges que reforcen la pròpia identitat. L'any 1990, quan un Joan Pau II va decidir beatificar Juan Diego, l'abat de Guadalupe va posar inconvenients, dient que no hi havia proves de que hagués existit. La gent es va indignar i l'abat es va veure obligat a renunciar. La beatificació no va trobar cap més obstacle i l'any 2002 el papa va santificar a Juan Diego. Al final, el poble té poder i és el que decideix. Ni les autoritats religioses poden tenir tanta força com la gent. Parlem ara d'una imatge miraculosa, però que aquesta vegada no té un origen celestial. El poder pot aparèixer i manifestar-se, encara que el canal hagi estat obra d'una persona. Una important imatge russa de la Verge Maria és la Nostra Senyora de Kazan. S'han fet diferents versions d'aquesta imatge amb una diferència de segles, però sempre és molt semblant. Es tracta de la Verge Maria amb el nen Jesús, ella amb el cap dolçament inclinat cap a l'esquerra, tocant el cap del nen Jesús, que alça la seva mà dreta en un gest de benedicció. Aquestes imatges són tan semblants perquè estan inspirades en l'icona original que l'any 1200 es va portar de Constantinople a Kazan, a la vora del Volga, a uns 800 quilòmetres a l'est de Moscou. Al segle XV, quan els invasors tàrtars van prendre Kazan, es va amagar aquesta icona i va desaparèixer. Més endavant, després que Ivan el Terrible expulsés els invasors, l'any 1552, la Verge Maria es va aparèixer en somnis a una nena per dir-li on estava l'icona. Va ser en aquell moment quan es va començar a veure que aquesta imatge tenia poders. Se li ha demanat sempre ajuda i protecció contra invasors, com els polonesos al segle XVII, els suecs al segle XVIII i els francesos al segle XIX. De totes aquestes invasions, Rússia sempre ha sortit victoriosa i s'ha vist a Nostra Senyora de Kazan com la seva defensora. Per aquesta raó és la santa protectora de Rússia. S'han fet moltes còpies d'aquesta imatge i es va construir una catedral a Kazan per la seva icona, i també a Moscou i a Sant Petersburg, amb les còpies corresponents. L'any 1904, un desconegut va robar la imatge original, una desgraciada pèrdua que els creients van relacionar amb la posterior derrota davant Japó i amb la frustrada revolució de 1905. L'artista, quan crea aquestes icones, es converteix en un intermediari. Per aquesta raó, amb l'objectiu de que la divinitat el guiï al pintar, cal passar per unes condicions com ara el dejú i l'oració. La importància de la imatge religiosa és que ajuda a concentrar-se i a connectar amb la divinitat. Es produeix una energia i una gran connexió també amb la comunitat religiosa, encara que el moment d'oració no sigui a l'església entre altres creients, sinó a casa, en soledat. Algunes imatges, però, tenen més dinamisme i més vida de carrer, com algunes divinitats hindús. A la Índia s'adora les divinitats als temples, a les cases, però també molt als carrers. Un exemple és la deessa Durga a Calcuta. A Bengala hi ha molt moviment a la festa de Durga. És la Durga Puja. La història d'aquesta deessa ve del guerrer Mahishasura. Els déus li van concedir un gran do. Cap home el podria derrotar. Però Mahishasura va voler usar el seu poder contra els déus, volent ocupar el seu lloc. Sent ells déus masculins, no podrien vèncer el guerrer. El que li havien donat s'havia posat en contra seu. Però de les energies d'aquests déus va néixer una divinitat femenina que sí podria acabar amb Mahishasura. Era la poderosa deessa Durga, maternal i guerrera, una gran protectora. Cada déu li va donar una arma i com a muntura va rebre un lleó. La guerra entre Durga i Mahishasura va ser terrible. Aquesta vegada es prenia la forma d'un búfal, però no podia vèncer la poderosa Durga. Aquesta li va tallar el cap i així tot va tornar a la calma. Segons la Lluna, a finals de setembre o a principis d'octubre, se celebra el triomf de Durga, el bé guanyant el mal. La visita de Durga és un moment molt especial i no passa cada dia. Així que per rebre-la, la gent pinta la casa, prepara llaminadures i estrena roba nova. La imatge de la deessa es rebrà amb un gran amor i molta alegria. Aquesta la construiran diferents membres de la comunitat. L'esquelet és de vímac i el cos complet gairebé tot està fet amb terra. Aquesta ha de venir de tot arreu de la localitat i una part ha de ser de la vora del riu Ganges, perquè la deessa estima aquest riu. I una part ha de venir de la vora del riu Ganges, perquè la deessa estima aquest riu. Un sacerdot demana sovint posar també alguna mica de la casa d'una prostituta com a part final. Es representa a la deessa èpica, totalment triomfant. Se la veu amb tots els seus braços armats i derrotant amb la seva llança, a Mahishasura, en forma d'home o de búfal. Munta un lleó i destaquen especialment els seus ulls, enormes i allargats. Són molt importants. Els pinta un artista amb el braç guiat per un sacerdot, o és el mateix sacerdot qui pinta aquests ulls a l'últim moment. És llavors quan Durga ja pot habitar en aquella imatge. Amb la seva potent mirada connecta amb els creients. Ella està unida a tots. És una deessa protectora i tots han contribuït a la construcció de la seva imatge a través de la qual es manifestarà. Aquesta imatge, destaquem que està construïda amb una part de tot arreu, amb fe, amb amor, tot el que li donarà una gran força, sense cap necessitat d'estar construïda amb materials cars. Tota la comunitat ha format part de la construcció d'aquella imatge. Tots han donat part d'ells i part de la seva terra a la deessa. Cada barri té la seva pròpia imatge i la deessa estarà en ell. De fet, els diferents barris de Calcuta acaben competint per construir el pandal més espectacular, per tenir-hi les imatges de la deessa. El pandal és un espai temporal on la gent visita les imatges de la deessa i es presenten les preocupacions del moment, ja siguin problemes personals, situació política, conflictes bèl·lics i molt més. Quan s'acaba la celebració es desmunten els pandals i amb molta gresca es porten les imatges de la deessa al Ganges. Allà es llencen les imatges a les aigües sagrades que anirà dissolvent aquests materials i la corrent portarà les seves restes a la badia de Bengala. Poden arribar a llançar-se unes 1.500 imatges de la deessa. Després de la festa, Durga ja no viu en elles i, per tant, es poden llançar. Aquestes festes han estat sempre importants i donen força a l'identitat índia. Durant l'autoritat de l'Imperi Britànic, va ser clau per reivindicar la cultura hindú. A més, aquestes celebracions donen a la gent l'oportunitat d'unir-se i compartir i de formar part d'un cicle en el que la deessa torna a visitar-nos i després de cada visita les imatges on viu es descomponen ja sense vida al riu, fins que el proper any es tornen a construir entre tots i també acabaran a les aigües sagrades. Destacar, però, que al llançar aquestes estàtues al riu ha portat un problema mediambiental, ja que les pintures que es fan servir contenen materials tòxics que van a l'aigua. Cal trobar alternatives que no contaminin. Destaquem la importància dels ulls a la creença hindú. Com hem vist, la imatge de la deessa té uns ulls especialment importants amb els que es comunicarà amb els devots. Per explicar-ho, podem familiaritzar-nos amb el concepte darsan, que és veure la divinitat. Es pren el darsan d'algú sagrat, és a dir, el seu poder, veient-lo. Ja es tracti d'un sant, d'una divinitat o un lloc especial, com ara el riu Ganges. Si el devot veu la divinitat veu el devot. És un contacte a través dels ulls. Abans de construir un temple i abans d'escollir les imatges religioses que hi aniran, es demana als déus que mirin amb benevolència a qui vingui a veure'ls. Durant la construcció de les imatges religioses, els ulls es fan al final de tot. Després, quan es consagren aquestes imatges, s'obren els seus ulls amb una agulla daurada o amb un pinzell. A vegades es posen a les conques oculars grans ulls d'esmalt. Aquests ulls immensos ens recorden la importància del darsan i també es veuen en les estampes i en els cartells on les divinitats també es representen amb uns ulls ben grossos i ben oberts, tornant-nos la mirada. A més, no oblidem que moltes divinitats també es representen amb un tercer ull entre les celles. És aquest punt de la intuïció i del poder personal que físicament coincideix amb la glàndula pineal. Brahma, a més, és el déu dels mil ulls. Té quatre caps per mirar en diferents direccions i en algunes representacions apareix amb tot el cos cobert d'ulls. El contacte visual és importantíssim als textos sagrats, brahmanes. Allà hi trobem escrit: l'ull és la veritat. Quan dues persones s'enfronten, hem de creure aquell que diu "he vist" i no aquell que diu "ho he sentit". A més, els hindús prohibien alguns contactes visuals concrets en determinades situacions en públic, fins i tot entre un matrimoni. Aquesta gran importància de l'ull i de la visió que veiem en l'hinduisme contrasta amb religions monoteístes occidentals: judaisme, cristianisme, islam. En aquestes religions és el fet d'escoltar el que ens acosta a Déu. Recordem, al començament era el Verb, i el Verb estava amb Déu, i el Verb era Déu. El Verb es va fer carn i va viure entre nosaltres, ple de gràcia i de veritat. No es tracta de veure, es tracta d'escoltar. Són maneres molt diferents de viure la pròpia creença i d'experimentar la religió. Fins i tot hem de dir que aquestes religions occidentals en alguns moments de la història han rebutjat fortament les imatges religioses. És el cas dels protestants. Recordem que al segle VIII els iconoclastes destruïen les imatges religioses per creure que venerar-les és idolatria. A més, a l'Església Ortodoxa hi ha hagut visions totalment diferents. En alguns punts de vista s'estava a favor de la imatge religiosa, considerada una espècie de finestra per contactar amb la divinitat, però també hi ha hagut a la tradició ortodoxa una branca iconoclasta. De totes maneres, finalment, la devoció cap a les imatges va vèncer a la iconoclàsia, fins al punt en què el primer diumenge de la Gran Quaresma se celebra el diumenge del triomf contra la iconoclàsia. També podem parlar de la iconoclàsia a l'islam, on ha tingut molta presència, ja que s'ha prohibit representar figures humanes a les mesquites i sobretot s'han evitat les imatges religioses, o almenys no s'han representat completes. Hi ha hagut alguna imatge de Mahoma, però en la que no es podia apreciar bé la seva cara. En alguns casos, la iconoclàsia ha estat especialment dramàtica, tràgica i ha estat també un atemptat en contra altres creences. Per exemple, podem recordar la destrucció dels budes gegants de Manian, autèntiques meravelles que els talibans d'Afganistan van fer volar pels aires l'any 2001. Quina relació tan complexa tenim a vegades amb les imatges? No podem evitar sentir que, encara que siguin una representació, tenen la seva pròpia vida, o almenys és un mitjà que ens connecta amb allò que volem adorar. Per connectar amb els difunts o amb les divinitats, allà està la imatge, o vinguda miraculosament del cel o creada per l'ésser humà. Per parlar amb els que ja no hi són o per demanar ajuda a la divinitat. Per buscar protecció i també per mostrar esperança en una altra vida. Imatges artístiques o restes de difunts. La imatge té un grandiós poder. I en aquest programa recordem aquesta força que té la imatge, el símbol, allò representat i que sempre ens acompanya en cada època. Al cap i a la fi, ja sigui a través de la nostra capacitat per veure o de la nostra capacitat per escoltar, tots els nostres sentits tenen importància i tots ens ajuden a entendre la vida, també la pròpia espiritualitat, i cadascú té una manera molt personal de viure-ho. En fi, que cadascú visqui les seves pròpies creences com ho trobi millor i que gaudeixi de la vida espiritual que hagi escollit. Fins aquí el programa d'aquesta nit. Us dono les gràcies per la vostra atenció, per haver-me acompanyat, i us desitjo de tot cor que tingueu una molt bona nit. Ens veiem.
Coplejant.
Som a tot el país.
Coplejant.cat.
A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
A Ona Digital, cada diumenge, a les 11 del matí.
Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love. So tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You acting tonight.
Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you. Calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here.
Just a touch.